Bon divendres, som 27 de setembre de 2024 i engeguem el Penedès en xarxa a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des de Ràdio Vilafranca, en nom de tots i totes, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts, us acompanyem amb tota mena de propostes i amb col·laboradors i convidats que faran aquest divendres que sigui fantàstic. Mireu, d'aquí uns instants, el Marc Paredes ens porta la previsió meteorològica, un imperdible, per arrencar bé el cap de setmana. I tot seguit els esports, amb una ràpida prèvia del més destacat del cap de setmana i una entrevista que avui servirà per presentar el nou Avinyonet Molanta de futbol 7 amateur femení, tot parlant amb la Clara Bosch. El futbol ens durà a 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el flaix informatiu. Divendres sí, divendres no, després d'aquest primer flaix tenim roda d'alcaldes i alcaldesses. Avui ens acompanyarà l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, la Montse Ventosa. I a les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista del dia que avui servirà per presentar la 28a edició del Cabatàs, que se celebrarà a Sant Sadurní del 4 al 6 d'octubre, coincidint amb la 23a edició de la Mostra d'Artesans. Ens en donaran tots els detalls d'aquesta nova edició el regidor de Turisme sadurninenc Pedro Campos i la gerent de Som Sant Sadurní, Susana Duasso. A 10:45, els serveis informatius ens acostaran l'actualitat que ha passat durant aquesta darrera hora i com es presenta aquest divendres. A 11:45, aproximadament, retrobada amb l'assessor laboralista Miquel Rosso, que ens portarà al món del treball, aquesta secció mensual on analitzem tot el que està relacionat amb la feina, amb el treball. Justament arriba el Miquel l'endemà d'aquestes manifestacions que hem pogut veure arreu del país davant les seus de les patronals per reivindicar la rebaixa de la setmana laboral. En parlarem d'això i de moltes altres qüestions. Obrirem la tercera hora amb cinema, tot repassant les estrenes i parlant de festivals i de pel·lícules amb el Freddy Contreras, que s'incorpora avui al magazín. Hi haurà cartellera, també, sobretot ens fixarem amb Soy Nevenka i amb l'última megaproducció, diuen que potser serà l'última, de Francis Ford Coppola, Megalòpolis, però també passarem per Venècia, per Sant Sebastià, i parlarem de com li ha anat al cine aquest estiu. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, abans dels informatius del migdia, que ens l'ampliaran. Seran 5 minutets per fer un tastet del que està passant aquest divendres 27 de setembre. I acabarem amb l'agenda al detall, que d'una banda ens recomana la Fira de la Bisbal del Penedès, que compleix 150 anys i tindrà lloc el proper 6 d'octubre. En parlarem amb la regidora Judit Vidal. I de l'altra, la Marató Solidària per l'Espiga, que té lloc aquesta nit a Penedès Televisió de 10 a 11, a càrrec dels Rotary. En parlarem amb Joan Terrada, del Club Rotary Vilafranca, i amb la Montse Roca i el Joan Ràfols, de la Fundació L'Espiga. Aquestes són les veus d'aquest divendres 27 de setembre al Penedès en xarxa.
el temps.
Hem estrenat aquesta tardor, aquests primers dies, que sembla un Dragon Khan. Ahir era dia d'estiu, d'agost, pràcticament. I què ens depara el cap de setmana? Doncs la resposta a càrrec del Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem el divendres i ho fem amb un temps molt estable, dia plàcid en conjunt, ens llevem amb un panorama del tot assolellat i amb unes temperatures que avui, a primera hora del matí, hem notat que no han estat tan baixes. De fet, avui, de nou, repetirem una jornada que serà pràcticament d'estiu al migdia. La jaqueta doncs, l'haurem de raconar, sobretot durant les hores centrals del dia, perquè avui les temperatures encara es voldran enfilar més, tindrem màximes, en molts casos, al voltant d'aquests 24, 25, fins i tot 27 a 27 graus les més altes. Però, atenció, no ens en refiem perquè això durarà poc i és que a partir d'aquesta matina i demà baixarà de forma molt destacable la temperatura, valors per sota de la mitjana. Si ara estem al voltant d'aquests 3, 4, 5 graus per sobre del que tocaria, doncs estarem en aquest cas entre 3, 4 o 5 graus per sota, per tant un canvi brusc pel que fa a la temperatura. Demà ens llevarem amb un panorama doncs, molt estable, però de cara a la tarda entraran algunes nuvolades que en aquest cas al Penedès no portaran massa conseqüències i el diumenge també seguirem amb aquest ambient fresc, sobretot a primeres hores del matí, nit i matinada i amb pocs canvis a la vista. I haurem d'estar pendents per trobar alguna situació meteorològica interessant de cara a mitjans de la setmana vinent, mitjans finals de la setmana vinent, perquè sembla que aquestes temperatures baixes es mantindran, però hem d'estar pendents de la possibilitat d'algun front que ens pugui arribar de cara, com dic, a finals de la setmana vinent, encara queden dies, però sembla que de moment els mapes es mostren optimistes, per tant sembla que les oportunitats de regar, de moment aquesta tardor, doncs són força. I això també és ideal per anar a buscar bolets, ara que és època de sortir al bosc i també de, amb precaució, això sí, i amb respecte, però d'anar a buscar bolets. Vinga, bon cap de setmana. Adéu-siau.
Els esports.
Com cada divendres, manen els imperdibles per encarar bé el cap de setmana i després del temps, obrim plana esportiva per apropar-vos les cites que no us podeu perdre. Cites que acompanyem d'una entrevista que avui dediquem al futbol femení. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem aquesta prèvia esportiva que comentes amb futbol i és que el Vilafranca, que la setmana passada va estrenar la temporada amb victòria, rebrà demà a les 4 i 5 de la tarda la visita de la Rapitenca en la segona jornada de la Lliga Elite. I ja en hoquei patins, tot el protagonisme per a la Lliga Catalana, que des d'avui i fins diumenge es dona cita al pavelló Quim Tomàs del Vendrell per viure la final a 4. La fase decisiva i que servirà per conèixer el nou campió de la competició. Una competició on, per cert, tornem a tenir representació penedesenca després que l'any passat aquesta competició la guanyés el Noia i el 2022 ho fes el Calafell. Aquest any el Calafell torna a estar entre els millors quatre equips i aquest cap de setmana es jugarà aquest primer títol de la temporada. Els de Guillem Cabestany pujaran al taló de la competició mesurant-se avui mateix al Lleida a un quart de set de la tarda en la primera de les semifinals. La segona enfrontarà a Sant Just i Igualada, també avui, però una mica més tard, a tres quarts de nou del vespre i la gran final aquest diumenge a les 12 del migdia. I després d'aquesta prèvia, encara com veieu molt minvada en aquest inici de curs, ens desplacem fins a Canal 20 Ràdio, on tenim l'Armand Beneito, que avui ens aproparà una entrevista de futbol femení. Molanta i Avinyonet uneixen forces per tal que l'equip de l'Avinyonet femení no desaparegui. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs així és, avui volem parlar de futbol femení. Volem parlar, podem dir, d'un equip que s'ha creat, si més no, gràcies al Molanta o gràcies a les jugadores del Molanta no ha desaparegut un altre equip que ja portava doncs, un parell d'anys o tres jugant a futbol femení. Aquest any, nova creació, nou equip de futbol femení, o renovat, Avinyonet, Molanta. Per parlar una mica de com ha anat tot, del perquè doncs, de que jugadores del Molanta doncs, tinguin que anar a jugar a Avinyonet, ho farem amb una de les jugadores de Molanta, la Clara Bosch. Clara, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Doncs bé, si més no és així, no? Gràcies a vosaltres i també gràcies a l'Avinyonet, perquè si no vosaltres tampoc podríeu jugar. En tot cas, ajudant-se unes a les altres, aquest any tindrem un Avinyonet Molanta a la Lliga de Segona Divisió, no?, de futbol femení.
Exacte, sí. El tot va començar amb que l'Avinyonet, que ja porten, sí, crec que ho has dit bé, crec que 3 anys jugant, en aquest cas feien futbol 11, i llavors estava a punt de desfer l'equip perquè les jugadores doncs, anaven marxant. I van veure que a Molanta, una cosa que sí que hem tingut molta sort aquest any, que vam crear l'equip l'any passat, doncs és que teníem moltes jugadores, moltíssimes jugadores. I llavors nosaltres també estàvem en una situació on era molt difícil federar-nos, ja que el Molanta té uns diners en concret de subvencions amb els que compta doncs, també pel masculí i per, tot, i per doncs, aconseguir que el camp i tot estigui en bones condicions. I el que requeríem al femení eren uns diners que no els hi sortien els números. I llavors la solució va ser, com que l'Avinyonet tenia moltes ganes de poder seguir competint i necessitava jugadores, doncs, escolta'm, ens fusionem. El que no us puc dir, perquè no ho sé exactament, és quants diners paga un i quants diners paga l'altre, però sobretot l'Avinyonet se'n fa molt de càrrec. I llavors doncs, el que fem és, hem creat aquest nou equip, i anem tots junts a jugar sobretot a Avinyonet i alguns dies també jugarem a Molanta i ja està, és una mica així com funcionarà. Si m'he explicat bé, perquè
sí,
és una
sí,
mica
sí.
Aviat.
I tant, plegat. I tant bé. Aquí el principal problema és a més aquest cap de gespa, no? Que el gespa natural és l'únic camp que hi ha, doncs jo crec que en moltes categories. I cuidar-lo costa, evidentment que costa i molt. Segurament se'n van molts diners en aquest camp. Per altra banda, abans de parlar d'aquesta fusió i de tot plegat, com va sorgir aquest equip femení a Sant Pere Molanta? És veritat que cada cop més, evidentment, el futbol femení, per tot el que ha passat i per tot el que està passant, doncs està creixent i moltíssim. Però com va anar tot, una mica?
Doncs mira, tot va ser un dia que estàvem, la veritat, nosaltres tenim un grup d'amics del col·le de tota la vida, som un grup de nois i noies, i les noies vam dir, ostres, ens agradaria començar a fer un esport, perquè ara, doncs, justament comencem a fer-nos una mica gran, tenim 25 anys, ja, bueno, 27, però ens costa més com quedar amb les amigues totes juntes, i vam dir, ostres, ens agradaria fer un esport totes juntes, i que ens motivés i que no haguem fet cap de nosaltres mai, perquè així doncs totes comencem de zero i no hi ha moltes diferències. I entre el nostre grup d'amics hi havia el Raimon Sadurní, que era un jugador del Sant Pere Molanta i fill de l'expresident, i va dir, escolta'm, per què no muntem un equip de futbol amb el Molanta, que el Molanta tenim ganes de fer futbol femení, i jo mateix, o sigui, el nostre amic, us faré d'entrenador. I vam dir, vale, ok, bona idea. I llavors vam començar a penjar-ho a l'Instagram, i només érem res, el grup d'amigues més, les nòvies dels nois de la colla, i de cop i volta ens va començar a enviar missatges gent, i pensa que el grup de WhatsApp érem 30 noies, que és una... sempre deien que als entrenos de femenins hi havia molta més gent que als entrenos masculins. I llavors doncs, el que fèiem era només entrenàvem els divendres al camp de gespa natural i doncs, cada divendres això era bastant patxanguilla, vull dir, però ens ho vam començar aprenent en sèrio, algunes, lo típic, algunes estaven més motivades que altres, com passa tot arreu, i llavors, clar, teníem ganes d'aquest any doncs, de començar a competir, i això, a l'estiu vam fer el torneig de la Festa Major de la Granada del Gespe, que ho vam fer prou bé, vam quedar quartes, de 7 o de 8, de 8, i doncs res, i ara aquest any doncs, hem fet aquest pas extra, que és fusionar el de Avinyonet i el Molanta.
Perquè realment, clar, vosaltres, imagino que per jugar a futbol us ha d'agradar també, evidentment, una mica jugar a futbol o aquest esport, no? Però perquè,
sí.
Com heu vist aquesta evolució? Perquè realment ha sigut espectacular des de fa 10 anys a ara, doncs, com ha evolucionat, no? Perquè no sé si algunes de vosaltres ja jugàveu de petites o no a futbol.
Mira, saps què? El que ha passat moltíssim és que moltes noies, sobretot les que han vingut de fora, no tant les del grup d'amigues, és que diuen, ostres, és que jo sempre volia jugar a futbol i els meus pares no em deixaven, perquè fa uns anys era com les nenes a dansa i els nens a futbol. Això, per sort, cada dia està canviant més. Però era una mentalitat bastant extesa i moltes noies que haguessin volgut fer futbol doncs els hi costava molt o només havien d'anar amb equips masculins i llavors doncs, a vegades el típic de que no et passen la pilota o que no et sents prou integrada, el que sigui. I llavors, com tenien aquesta frustració de dir, de petita no vaig voler fer, poder fer l'esport que a mi m'hagués agradat, doncs ara aprofito i ho faig. I llavors, moltes noies ha passat això, que haguéssim jugat abans, ara les que ens han anat afegint a mesura que han anat passant el temps, sí que hi ha algunes que sí que ja venien d'altres equips, fins i tot del Ribes, de Canyelles, de Cubelles... Però al principi no. I això sí, totes bastant esportistes, durant la casualitat. O sigui, que potser no corria, no tocàvem bé la pilota, però sí que corríem cap a la pilota. Això sí, ens ha anat bé.
Això està bé.
Sí.
Realment ara, per sort, ara sí que una nena petita ja pot jugar amb nenes petites a futbol, no?
Sí.
Perquè ha crescut tant el futbol femení que és el que deies tu. Abans, quasi fins als 10 anys... o 12, no podia jugar amb un equip amb tot de noies. Havies de jugar amb un equip amb nois. Ara, fins i tot, s'ha donat la circumstància que equip de noies competeixen amb categories a la bio infantil amb nois, i ho fan força bé. Comença bé una mica, diguem, que la gent comença a assimilar-ho, això, que les noies també poden jugar a futbol i ho fan bé.
Sí, exacte, tal qual. I també és veritat que clar, que segurament... Ara mateix el nostre nivell doncs, no serà molt alt ni res. Per què? Pues perquè hem començat supergrans, l'esport com més petita comences, més bé jugues i tot, però crec que cada vegada es veurà més nivell de noies perquè també tindran les oportunitats també econòmiques. Bueno, el Barça femení sí que és cert que el porter, aquest que ningú es confia d'ell, l'Iñaki Peña, crec que es diu, està cobrant 200.000 euros al mes. Menys com l'Aitana Bonmatí, que és la millor del Barça. Però, bueno, mica en mica ja van doncs, dignificant la feina i així també serà més possible que després hi hagi més nivell al futbol femení.
Molt bé, parlem ara d'aquest Avinyonet-Molanta, aquest tanès, és igual, com diu allò l'ordre dels factors, no té el producte,
sí.
Doncs el producte està fet, teniu un equip amb moltes jugadores. Ara mateix, quantes sou?
Mira, és que el grup de WhatsApp som 30, però després hi ha un altre tema que és les que som entreno. Però et diria que de mitjana som unes 15-20 entrenant ara mateix.
Està força bé.
Sí, llavors d'aquestes, algunes ens federarem, unes 14 ens federarem, perquè serà futbol 7.
Serà futbol 7,
exacte. I la resta no es federaran, però vindran als entrenos, que ara són... els dimarts i els divendres.
Així, I llavors... jugareu a la categoria de futbol sec, que també assisteix, evidentment, amb el futbol femení.
Sí, exacte. I llavors el que farem és, el tema entrenaments, uns entrenaments seran a Avinyonet i altres seran a Molanta. De moment, com que la gespa l'acaben de trasplantar, no hem fet encara aquesta temporada cap entreno a Sant Pere Molanta, però ja hi anirem quan la gespa estigui bé, perquè l'altre tema és les dificultats d'entrenar amb gespa natural, i a més que, per exemple, si tenim partit, no serveix de gaire entrenar la gespa natural si després haurem d'anar a jugar a una gespa artificial. Això també ho hem de tenir en compte.
Evidentment. Bé, l'objectiu, perquè aquest any no sé si és una tirita o no, si l'any que ve la idea és continuar i si, evidentment, doncs, hi ha creixement, fer un futbol 11, tornar a Molanta o intentar doncs, fer l'equip a Sant Pere Molanta, només del Molanta... O tot això veurem i es deixa passar el temps aviam que passa?
Home, clar, nosaltres vam començar a només Sant Pere Molanta i ens va encantar aquest any. I ara, doncs, mira, la Avinyonet, la veritat és que com que ens ha agafat amb les mans obertes i ens estan tractant superbé i ho estan posant tot molt fàcil de si voleu entrenem un dia aquí, un dia allà, vull dir... Està sent molt fàcil la transició, la veritat, i aquesta fusió, doncs mira, no sé, jo personalment, a mi ara m'agrada aquesta fórmula Avinyonet-Molanta, però primer que acabem aquesta temporada i ja es veurà, que a més diuen que és molt complicat acabar les temporades perquè a mesura que van passant els mesos, sobretot gener, febrer, que la gent té més mandra d'anar a entrenaments i costa més el compromís.
Bueno, i també, evidentment, tindrà molt al cap de que comenceu i que pot ser que alguns partits no aniran bé, pot ser que en perdeu forces. Tot això s'ha de mentalitzar molt, no?, a les noies de cara a que no ho deixin estar, perquè, clar, sempre perdem. Això, evidentment, també és molt important, no?
Sí.
De tractar que el que aneu a fer és fer esport i passar-ho bé i tindre un grup d'amigues i fer doncs, coses al cap de setmana, com és practicar el futbol.
Exacte, sí. I, bueno, també et dic, frustra bastant. Si comencem a perdre tots els partits per 11-0, espero que no sigui així, perquè seria una bastant merdós, la veritat. Però també et dic, tenim jugadores que venen d'altres equips, que ja han jugat anteriorment, que s'han anat afegint, i jo crec que no tenim un mal equip, eh? Bueno, jo soc de les més dolentes, però tenim un equip bastant xulo i jo crec que podrem donar una mica de guerra. Que, per cert, aprofito que tenim una portera, però aquesta portera vol ser jugadora, i llavors necessitaríem una portera. Si alguna portera vol venir, superconvidada.
Doncs escolta, com es diu el grup de WhatsApp? No, com es diu l'Instagram que teniu?
A l'Instagram, ostres, es diu, bueno, Avinyonet 90, almenys així...
Bueno, que busquin Avinyonet 90 femení o coses així per Instagram i que us posin en contacte amb vosaltres. Una portera. Necessitem una portera,
sí,
és molt important.
Fem
una crida, que a més a mi ens escolten de tot el Penedès, per tant, ho tindràs millor. Ja per acabar, l'entrenador. És el Raimon? Continua el Raimon? O qui teniu d'entrenador aquest any?
No, mira, el Raimon se n'ha anat a viure a Madrid.
Vaja, així malament,
per feina. Sí. I llavors ara ja el nou entrenador es diu Rodolfo.
Molt bé.
Sí, i la veritat és que fem entrenaments xulíssims. Si ens seguiu a l'Instagram, a més, també veureu que estem fent com els típics reels de com són els entrenaments i semblem molt professionals, eh?
Perfecte. Doncs, Clara, una portera, sobretot.
Sobretot,
una portera, sí, una portera. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i, evidentment, que ja veurà com sí que guanyareu partits. I tant que sí, segur.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Clara, que vagi bé.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda que ets feliç de ser aquí, que fas bé deixant sortir els teus comentaris espontanis, que tens raó de deixar els mals...
L'Anna Roig serà un dels artistes que participaran aquesta nit a la Marató Solidària per l'Espiga, a Penedès Televisió, i amb l'ombra de Tonxien ens canta aquest Corre, salta, brinca i vola, que ens durà el primer flash de notícies.
Cantant, jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Ara encara ets petitona i no entens ben bé què et dic, perquè com que ets petitona segur que ja ho fas així. Però quan creixis, si ens ho pegues o algú et trenca el cor, promet-me que seguiràs sent la que res no li fa por. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i suposo perquè no et passi com a mi, que en alguns moments al créixer m'he oblidat de ser així. Jo el que vull és que els teus ulls dolços brillin sempre com tresors i que dormis ben tranquil·la i sense preocupacions. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser...
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Les persones malaltes d'ELA veuen amb esperança l'avenç de la llei i reivindiquen que sigui una realitat el més aviat possible. La setmana passada, després de molts esforços i endarreriments, es va acordar finalment el text conjunt de la llei ELA. Si tot va segons està previst, la llei serà presentada aquest mes d'octubre al Congrés i al Senat, on s'espera la seva aprovació definitiva. L'esclerosi lateral amiotròfica és una malaltia del sistema nerviós central caracteritzada per una degeneració progressiva de les neurones motores, les que controlen el moviment de la musculatura voluntària, a l'escorça cerebral, al tronc de l'encèfal i la medul·la. Aquestes neurones deixen progressivament de funcionar i moren, la qual cosa provoca debilitat i atròfia muscular. Fa molts anys que les persones malaltes d'ELA i les seves famílies demanen suport per fer front amb millors condicions als efectes devastadors que té la malaltia. Un dels exemples és el de l'Eduard Garzón, el president de l'associació Catela, fundada a Vilafranca l'any 2019, amb l'objectiu de recollir fons per la investigació de la malaltia. La seva dona, Glòria, va morir ara farà 6 anys a causa de l'ELA. Garzón explica com afecta la malaltia a les funcions bàsiques del cos. El periple fins a arribar al diagnòstic és una de les dificultats comunes que es troben les persones afectades, ja que fins al moment no hi ha una prova diagnòstica específica i s'acaba arribant a la conclusió, descartant altres possibles patologies. Un cop confirmada la malaltia, la burocràcia provoca greus problemes a les persones malaltes i les seves famílies. En molts casos, els ajuts en concepte de dependència arriben quan ja és massa tard. Des de l'abril de l'any passat, l'Ajuntament de Calafell ha posat multes per valor de 282.000 euros a propietaris de gossos per infraccions en l'ordenança de tinença d'animals. La major part de les sancions correspon a propietaris de gossos de races considerades potencialment perilloses i per faltes molt greus, i greus per actuacions d'ofici de la policia local i a requeriments de ciutadans. Han estat 48 expedients, dels quals 28 estan relacionats amb gossos potencialment perillosos i 20 d'altres races. Els expedients han acabat en 31 sancions, de les quals 26 han estat per amos de gossos potencialment perillosos. Les principals infraccions han estat per manca de llicència per tenir un gos de raça perillosa, portar l'animal sense morrió i solt, i la falta de mesures de seguretat en el recinte on estava el gos. Guardiola de Font-rubí acull des d'avui fins diumenge una nova edició del Vinòlium, la fira que destaca i promou la producció vinícola i oleícola del Penedès i que enguany, com a novetat, acollirà una 50ena d'expositors al Parc de la Sitjota. Els actes arrencaran avui a 8:45 del vespre amb el pregó de Josep Jordi Pinyol Camps, viticultor del celler Josep Pinyol. I seguidament hi haurà el primer tast de la fira i música amb el cantautor Miquel del Roig. Els actes continuaran dissabte a la tarda i fins ben entrada la nit, amb més tastos i propostes variades que es poden consultar al web www.fontrubí.cat. A Pacs celebren la festa de la Verema aquest dissabte. S'inicia a 11:15 amb la missa amb ofrena de vi novell i els fruits de la terra a l'església de Sant Genís. Una hora més tard tindrà lloc l'acte d'inauguració de la 21ena festa de la Verema a la plaça de l'Ajuntament i d'11:00 a 2:00 i de 5:00 a 9:00 estarà oberta la segona barra de vins de Pacs a la plaça de l'Ajuntament. Al matí de 12:00 a 2:00 hi haurà música en directe amb Blue Monk Quartet i es podrà participar en un taller infantil d'estampació de bosses. Al migdia es celebrarà el primer dinar de la festa de la Verema amb ball de cloenda a la pista. I a les 8 del vespre es realitzarà un maridatge per conèixer les vinificacions de la veu dels productors i elaboradors del municipi acompanyat de formatges de xerigots.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 10:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
cada 15 dies, divendres a aquesta hora, conversem amb alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques. Avui marxem cap a l'interior del Baix Penedès, a Llorenç, amb la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. Avui tenim a l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, a Montse Ventosa, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Montse, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, ja ha passat més d'un any, ja estem a l'any i tres mesos del primer mandat i m'agradaria doncs, que ens expliquessis quina valoració en fas.
Molt bé. Bé, és veritat, exacte, ja fa poc més d'un any i la veritat és que faig un balanç positiu. Si quan la gent em pregunta què tal, com ha anat, com ho portes... Ho porto bé, jo crec que ho porto prou bé. Estic contenta, crec que estem fent cosetes, que es veu aquest canvi, una mica aquest canvi que perseguíem com a equip. Uh-huh. Després, quan em pregunten si repetiré, doncs això dic, bueno, això ja es veurà, això no ho tinc tan clar. Però, en canvi, sí que quan si em preguntes quina valoració em faig, la veritat és que em faig una valoració ara mateix molt, molt positiva. Jo faig broma i dic que a mi l'Ajuntament em dona vidilla, no? És allò... Et fa estar actiu, et fa estar atent, et fa relacionar-te molt amb la gent i, per tant, a mi l'Ajuntament em dona vidilla, vaja. Uh-huh.
Recordem que tu vens de la privada, que és la primera vegada que estàs a l'administració pública com a tal. Fa un any, quan et vam entrevistar, doncs parlàvem d'aquests tempos tan feixucs que té l'administració pública. Encara continues pensant el mateix? T'has anat adaptant a l'administració pública?
m'he anat adaptant, però continuo pensant que els tempos són molt lents, no? Sobretot des del punt de vista quan a vegades doncs, això has de fer doncs, una licitació, tu tens un projecte i tens ganes d'engegar doncs, això, algun projecte, alguna iniciativa, i fins que ho pots executar han de passar doncs, molts dies, no? Han de passar doncs, molts dies d'exposició pública, de presentar els plecs, d'estudiar, tu, tot plegat, acaba fent, no? Jo dic, tot acaba sent com un embaràs, no? Ningú no et treu 9 mesos entre l'inici i el final.
M'agrada aquesta comparació que has fet, eh? Me l'apunto. Sí, Escolta, una altra de les coses que normalment patiu, deixa'm que ho digui així, els alcaldes de municipis petits, és allò de sortir al carrer i que no et deixin en pau, en el bon sentit de la paraula. Això com ho portes? Perquè jo la veritat és que des de fora trobo que sí, està molt bé que sigueu propers o pròxims, però al final no deixem de molestar-vos, no? Per molt que sigueu alcaldes 24 hores, 365 dies.
Sí, jo crec que forma part de... Bueno, de idiosincràsia i de la responsabilitat de ser alcaldessa doncs, d'un poble petit. A mi no em molesta. Sí que ho dic sempre, no? És allò, la frase que més he sentit aquest últim any és el Montse, ara que et veig, no? Ara que et veig, em cago en dir-me, ara que et veig pitjors, no? Però no, la veritat és que s'agraeix. És a dir, si la gent et para pel carrer i et diu coses, o sigui, i et diu coses que ha vist, que veu, que es poden millorar, a vegades et feliciten, a vegades et donen idees, tot això és molt benvingut, de veritat, perquè jo sempre ho dic, jo faig el recorregut de casa meva a l'Ajuntament, puc derivar una mica al carrer Montcarrer Vall, però sempre faig el mateix recorregut i jo sempre veig les mateixes coses. I a vegades hi ha barris, hi ha carrers, hi ha raconets del poble que a mi se m'escapen. Uh-huh. Doncs si tu vius a l'altra banda del poble i tu passes sempre per aquell carrer i veus que aquella vorera està aixecada, jo no tinc cap inconvenient en que vinguis, m'ho diguis i ens ho comparteixis. Ara, les coses és el que diem sempre, no? Ben dites, doncs tot el que sigui constructiu és molt ben rebut. Uh-huh. Si m'ho dius ja de dies que ja està bé, que no sé què, això a vegades sí que és com a més, no? És com a més pesat o no senta tan bé d'alguna manera.
Clar.
També és veritat que hi ha moments i moments, eh? Perquè molta gent et diu, sé que ara no és el moment, però... No? Ostres, però si ja ho saps que no és el moment...
Per què m'ho dius?
Per què m'ho dius?
Per què no fas una instància?
I jo sí que és veritat que demanaria que la gent a vegades posés una mica de sentit comú. No? Recordo un dia, per exemple, que estava menjant, és a dir, que estàvem amb un àpat popular, no? Amb un sopar popular, i clar, és que jo anava amb el plat a les mans, me n'anava a seure, és que se'm va refredar el plat, no? Esperant que la persona acabés d'explicar-me, no?
Ja.
Intento tenir paciència, però també haig de reconèixer que hi ha algun moment en què els enviaria, no? Enviaria potser més d'una a rodar.
A donar una volta, per exemple.
Sí, no, però en general... Ja et dic, en general crec que ho porto bastant bé. Quan tinc, perquè també tinc dies dolents, no sempre estic de bona, no? Al final sóc humana, no? Quan no tinc ganes de veure la gent, quan jo ja faig per marxar, per no sortir pel poble, i si necessito doncs estar sola, no sé, doncs me'n vaig a caminar per la platja, pujo aquí al Montmell, me'n vaig a caminar per la muntanya, també tinc els meus moments per evadir-me del dia a dia del poble. Si no tinc ganes de veure la gent, no pateixis, que ja faré que ningú em vegi, no? Però vaja, en general ja et dic, ho porto bé, i al contrari, que a mi m'agrada que la gent em digui les coses, de veritat t'ho dic, a mi m'agrada que la gent em digui les coses.
Com portes el fet de treballar a l'Ajuntament i treballar la teva feina?
Ai, mira, la setmana que m'ho preguntes, aquesta setmana està sent molt dura, per exemple. Uh-huh. No? Hi ha setmanes en què es concentra la feina a un lloc i a l'altre, i, per exemple, ara la tornada de vacances, això el mes de setembre, que tothom comença el curs, que tothom té moltes reunions, no? M'han convocat a la Comissió d'Urbanisme, a l'Associació Catalana de Municipis, ara hi ha l'Escola de Governs Locals, hi ha, no?, un munt de coses sobre la taula que... La gent a vegades no és conscient també d'aquest punt de representació institucional que tenim, encara que siguem alcaldes de pobles petits, també ens toca ser-hi, no? Uh-huh. I ara, aquest mes de setembre, doncs això, no? Ahir, per exemple, el dilluns d'aquesta setmana, vam tenir Consell d'Alcaldies del Baix Penedès, sempre tens aquestes coses, i això s'ha sumat, per exemple, aquesta setmana, en què doncs, jo també tinc un comitè de negoci a la meva empresa, que haig de preparar doncs, una documentació. No et diré més, ahir em vaig a llevar a les 5 del dematí, avui m'he llevat a 5:45 del dematí i me'n vaig a dormir a les tantes cada dia, no? Faig doble jornada, és veritat. I et deia, m'has preguntat una setmana difícil.
Complicada.
No?
És més difícil per ser dona?
És més difícil per fet de ser dona?
Pregunta.
Ostres, no crec. No ho sé què dir-te. Segurament les dones que potser també porten més pes del que és la seva família, de tota la idiosincràsia de casa, de la gestió familiar, no? del tema de la canalla, potser tenen més aquesta sensació del que es diu sempre de la càrrega mental. Però jo tinc un avantatge, que és que els meus fills doncs, d'alguna manera ja tenen 17 anys,
ja s'han
criat. A casa meva el meu marit se n'encarrega de tot i això a mi m'allibera molt del que és la càrrega mental familiar. Per tant, jo tinc l'Ajuntament i la feina, però no hi afegeixo aquest punt, aquest tercer punt segurament que moltes dones arrosseguen, per no dir-te la majoria, jo crec que sóc rarament una excepció moltes vegades, i que sí que seria una tercera pota, no?, dins un tercer pilar dels que has de gestionar dins de la teva vida. A vegades les dones som així com... No sé si te'n recordes, ara pensava... Te'n recordes de l'Enrique Jan, aquells que anaven els platillos? Quan nosaltres érem jovenetes,
i
que
tant.
Hi havia com un joc dels platillos així, dels platerets que anàvem aguantant. Doncs jo crec que a vegades les dones anem així, no? Com aguantant, aguantant els platerets perquè no caiguin fent-los rodar tots alhora, no? I una mica aquesta necessitat de fer moltes coses alhora, aquesta necessitat, aquesta obligació d'haver de gestionar moltes coses alhora.
Clar. Anem a fer un repàs al municipi, anem a entrar en diverses matèries. Una és una gran notícia que sortia aquesta setmana i és que us heu posat en el mapa com el municipi que més recicla del Baix Penedès amb una taxa del 77%. Recordo el moment que es va posar en marxa el Porta a Porta a Llorenç, tot i que també té certs avantatges pel que fa a distribució d'urbanitzacions, però també té desavantatges amb el fet de que hi ha molts pisos. Gran notícia, no?
Sí, la veritat que estem contents. Jo crec que es fa una bona feina. I agrair també la part de la ciutadania, no? L'esforç que fan les persones que viuen al municipi, perquè no és tan senzill com també la gent es pensa. És a dir, té una part molt senzilla, que és que treus la brossa davant de casa teva i no t'has de preocupar ni d'anar-la a portar al container o d'anar a la cantonada de dalt o el que sigui, però té un inconvenient que moltes vegades no es té en compte, que les persones, per exemple, sobretot que viuen doncs, en pisos més petitets, clar, el fet de classificar les escombraries, la brossa, a casa, requereix que has de tenir més espai, no? És a dir, si et recullen el vidre només un cop a la setmana, doncs tu imagina't la de vidre que pots acumular. I ja no diem amb el tot el que són els residus, doncs, no? del plàstic, les llaunes, no? Tots els envasos, es genera avui en dia molta quantitat. És una dificultat per les famílies i jo vull agrair l'esforç que fem tots de fer aquest exercici, aquest esforç de classificar-ho a casa, de treure-ho quan toca i d'intentar almenys fer-ho bé. Crec que malgrat tot, som el millor poble de la comarca, sí, però tenim recorregut de millora, perquè és veritat que també hi ha moments que tenim identificat, i ara explicaré una veritat que no agrada gaire, però que és el que és la realitat. També hi ha moments en què la gent doncs, no ha reciclat i agafa la brossa i, com abans, busca el container de qualsevol poble, quan baixes, tu poses el cotxe i ho vas a llançar a qualsevol container. I l'objectiu no és aquest, és a dir, nosaltres no volem ser el poble que més recicla de la comarca. Nosaltres volem conscienciar les persones de la importància del reciclatge, ja no només del reciclatge, de la no generació de residus, d'intentar minimitzar l'impacte a l'hora de generar els residus, no? Que sovint no som conscients. Ara hem emprès molt tota aquesta dinàmica de reciclar, però crec que ens queda no només a nivell de ciutadania, sinó també com a administració, de pensar maneres, recursos i de posar noves estratègies sobre la taula per minimitzar la generació de residus. Perquè és, a mi m'al·lucina quan veig les brosses que generem a casa meva, no? A nivell de ja et dic, d'envasos, de vidres, sí. i de tot. No? És,
clar, moltes vegades
hem de fer un pas més.
Clar, moltes vegades ve generada dels propis supermercats.
Sí.
Que aquests són els que ningú penalitza d'alguna manera, perquè al final tu vas i t'ho emboliquen quatre vegades en plàstic i dius,
exacte.
Cal, no cal.
Exacte, cal, no cal, no cal. Per això hi ha com un canvi de paradigma que hauríem d'aconseguir entre tots a nivell social, que és, segurament, jo sempre faig la conya de els meus avis tenien una botiga i jo me'n recordo perfectament que quan la gent venia a la botiga de Calàbia et portaven els envasos eren retornables, sí. La gent venia amb l'ouera i li omplies l'ouera, el pernil dolç anava en paper d'estrassa.
Totalment.
Tot plegat, la bossa, tots teníem la bossa del pa,
sí.
Tots teníem la bossa del pa i anàvem a comprar amb el cistell.
Sí.
Segurament ens hem passat de frenada i haurem de tornar, no? Hauríem de retrocedir aquests 40 anys que tinc jo, no? Els haurem de retrocedir endarrere i tornar a aquest punt, perquè és quan no generàvem tant de residu, no? És que ara se'ns ha escapat de les mans.
Potser això abans no es feia tan malament, no? Com ens han venut.
Exacte. No, segur que no es feia tan malament. I això no treu que nosaltres estiguem molt contents del percentatge de reciclatge que tenim, que aviat està dit, que és un 77,7, i que bueno, és allò de dir, bueno, és un notable, no? hem d'anar una mica més enllà, i per això també doncs, ara, per exemple, estem pensant doncs, a veure quina altra campanya podem fer també per explicar a la gent que a part del porta-a-porta, que ha ajudat molt en tot el tema del reciclatge, de fer-ho bé, tot el que són doncs, això, no? Els envasos, el vidre, l'orgànica, ha ajudat en aquest aspecte, hem de també explicar altres camins de reciclatge, com és l'espai que tenim a la deixalleria, que poden fer ús de l'àrea d'emergència, que sovint això, no? per mandra o pel que sigui, la gent no va a l'àrea d'emergència i allà tenen si un dia tens més has generat més residu, has fet una festa o el que sigui, doncs que convidar la gent a que no facin una pila com fèiem abans, no, classifiquem-ho i ho portem a l'àrea d'emergència. No cal que t'ho guardis a casa, vés-ho a portar a l'àrea d'emergència, però portem-ho classificat i ajudem doncs, a fer un món una mica no, això, més sostenible i que vaja, una mica millor pels nostres fills, perquè no se'ls hi presenta gaire...
No.
Gaire bé.
No, la veritat és que no. Anem a canviar una mica de terç, i és que precisament el pròxim dissabte Llorenç acollireu aquesta trobada a la gent gran dels municipis de Sant Jaume, Banyeres i del vostre municipi. Com rebeu aquesta trobada?
Ens fa molta il·lusió. Mira, no havíem participat especialment perquè Llorenç encara no tenia, havia tingut, però es va diluir, es va dissoldre el que va ser l'associació de la gent gran. I aquest estiu, bueno, aquesta primavera, hem tornat a engrescar a les persones així més grans del municipi perquè reprenguin l'associació de la gent gran, i aleshores ho vam una mica lligar amb el Consell Comarcal, que és una iniciativa, la trobada de la gent gran és la trobada de la gent gran de la comarca, però com que serien tants i no els podríem encabir en un sol municipi, el Consell el que fa és ens divideix en diferents pobles per proximitat, i per això doncs, aquí a Llorenç vindran els veïns i les veïnes de Sant Jaume i de Banyeres, i també doncs, els del nostre municipi, els de Llorenç. Uh-huh. I la veritat és això, que ens fa molta il·lusió perquè coincideix, com et deia, amb la, no, amb la recuperació de l'associació de la gent gran, i en tenim moltes ganes, tenim també moltes ganes de poder aviat, espero, inaugurar un espai que els hi cedirem perquè ells puguin tenir doncs això, un espai on trobar-se, on fer activitats i on compartir, que seria el que és les antigues escoles, les escoles velles, l'antic Niaró, uh-huh. que està ja acabant, estan ultimant els detalls per acabar les obres, uh-huh. i espero que aviat els hi puguem cedir, que puguem compartir aquest espai amb ells perquè tinguin doncs, això, un lloc de trobada per, uh-huh. per la gent del nostre municipi. No sé, la trobada espero que vagi bé, espero que els agradi, tenim algunes activitats preparades i un bon dinar, algun detallet, i per mi el que és més important, que és aquest punt de compartir entre ells, de compartir experiències, que aprofitin també la gent del nostre municipi per preguntar què fan a les altres associacions, quines activitats es poden estirar des de l'associació, i vagin fent aquesta també... No? Aquesta, no sé, aquest compartir entre les persones dels diferents municipis propers.
Mm-hmm. Canviant totalment de terç, el divendres passat vas estar com a alcaldessa en aquesta assemblea de la comunitat de regants, donant suport, m'imagino, a la situació que s'està visquent, però des de l'Ajuntament continueu apostant, no?, per revertir aquest pla de sequera i que no se'n vagi l'aigua on no ha de ser, i continueu invertint, no?, en quilòmetres de canonades d'aigua. Vosaltres sou un municipi que jo sempre he dit que esteu apostant en llocs que no donen vots, perquè la gent no ho veu.
Sí, i amb això jo aprofito per agrair a l'antic govern, a l'equip anterior del Jordi Marlès, que van fer una inversió ja en el seu moment, i és veritat, tot el que queda sota terra no es veu. Uh-huh. Però és alguna cosa que s'ha de fer, perquè al final ens hi juguem aquí, és el que dèiem, no? Ens hi juguem al futur. Al final l'aigua avui en dia és un dels béns més preuats, no? És com l'oli, no?, que diuen allò.
Sí.
L'oli i l'aigua, sembla, que s'han tornat coses que per abans eren com a tan, per nosaltres tan mundanes, i ara, no?, que siguin un valor, un tresor tan preuat, no?
Tal qual.
L'aigua s'ha de protegir, s'ha de cuidar, hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per no malbaratar-la. En aquest sentit, nosaltres hem continuat en la línia de l'equip anterior i hem continuat invertint. Ara, de fet, tenim, que em sap greu pels veïns, perquè començarem a aixecar carrers i no és mai agradable pels veïns quan comences, no?, amb les màquines a fer soroll i fer forats a terra, mm-hmm. però hem d'anar canviant mica en mica, progressivament, el que és la xarxa doncs, de les canonades, el que es diu en baixa, i ho anirem fent progressivament. Ho anem fent a mesura que anem trobant subvencions, no? Així com doncs, el govern anterior va decidir endeutar-se, vaja, no? Doncs es va endeutar per poder fer una inversió més elevada. Nosaltres, de moment, com que ara és un tema molt delicat o molt susceptible i la gent, el govern i les administracions estan molt susceptibles amb aquest tema, nosaltres estem molt atents i a totes les subvencions que surten, la veritat és que intentem presentar-nos i presentar el nostre projecte. Uh-huh. En aquest sentit, en l'últim any hem fet inversions en el que és el tema del pou, hem ficat filtres, no? Perquè també nosaltres ara mateix tenim aigua, però no estan les condicions òptimes per poder ser aigua de boca. Uh-huh. I aleshores, doncs, nosaltres com a Ajuntament, aquí, des de l'equip de govern, hem fet una inversió important en tot el que és els filtres perquè l'aigua del nostre pou sigui potable, la puguem potabilitzar i pugui ser, la puguem barrejar amb l'aigua que ja ens arriba del CAT. I després ve aquesta segona part de la inversió en el que és el... l'aigua en baixa, penules. Uh-huh. Tot el que és la distribució de l'aigua, que és on es perd més. Permet-me, Lourdes, que et comenti. Mira, avui, estava al cotxe i sentia la ràdio i just parlaven dels pobles que continuen per sobre del llindar màxim de consum d'habitant per al dia, no? De litres per habitant i dia. I clar, hi ha municipis que estan consumint 800 litres per habitant i dia. I a mi m'al·lucina, penso, clar, no hi ha ningú que es gasti 800 litres, és que ni que t'estessis dutxant tot el dia, 3 hores seguides no els gastaries. I el problema d'això, no, sovint es parla dels litres per habitant i no es tracta de l'habitant. És la xarxa el que està malmesa. És la xarxa que té forats, que té fuites i que és el que s'ha de corregir. Nosaltres a Llorenç estem en un consum per habitant i dia de 170-180. Uh-huh. També depèn, perquè és veritat que hi ha moments doncs, que si hi ha més consum de cara a l'estiu, no? Uh-huh. Però sempre ens movem en aquest. I recordo que en els moments d'alerta i d'emergència el govern va establir el llindar en 200. És a dir, que sempre hem estat per sota i continuarem amb aquesta dinàmica.
Ho hem de deixar per avui. Ens quedem amb una pròxima per parlar d'altres temes que heu fet.
Sempre se'n fa curt.
Sempre se't fa curt.
Com m'enrotllo, oi?
No, perquè ho expliques molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies per posar-nos al dia de tot allò que feu a Llorenç del Penedès i ja saps que aquí estem pel que necessiteu.
Molt rebé, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Penedès en xarxa.